Bona tarda, són les dues. Comença l'Hotel Suís l'últim de la setmana amb aquest Lugo Sabadell per davant i, com deia la Núria, l'estrena de Twitch.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Royo.
Fins ara, cada cop que el Sabadell ha estat contra la lona i amb opcions de quedar-se del tot enfonsat, sempre ha acabat traient el cap, sempre ha acabat refent-se. Quan més difícil ha estat el panorama, el centre d'esports ha demostrat tenir resiliència i tenacitat. Ara, això sí, el marge d'error és minúscul. Queda cada cop menys, tot just un parell de mesos per acabar el campionat. I amb la situació actual, 2 punts per sota de la permanència i coers, els arlequinats hauran de treure un altre cop aquest plus d'orgull de qui es veu contra les cordes i ha de reaccionar. El panorama, l'escenari, no és fàcil. 3 partits en 8 dies, dels quals 2 són fora de casa, contra Lugo, Girona i Leganés, equips que no estan precisament a la cua de la classificació, i amb la necessitat gairebé imperiosa d'anar guanyant partits per arribar amb opcions a les últimes jornades. Sobre el paper i per la dinàmica del rival, aquest Lugo Sabadell de diumenge sembla el més propici per assolir l'objectiu, més tenint en compte les urgències que porta el Sabadell. Encara no és ara o mai, però no queda marge i toca tornar a demostrar aquesta capacitat de refer-se quan l'equip sembla més tocat que mai per poder continuar en vida.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Avui al control de so, Toni al quadrat, González i Pacheco.
Què es comenta a la recepció?
Com a bon divendres, serà dia de prèvies avui aquí a l'Hotel Suís amb la del Lugo Sabadell, però també les franqueses Sabadell Nord, Palau Tordera o Arc Gràcia, Poblenou, Creu Alta, Sabadell Handbol o, sobretot, i de manera especial avui, el derbi de futbol sala, Pia Club.
I fora de l'hotel?
La selecció espanyola inicia el camí cap al Mundial del Qatar amb una ensopegada. En la primera jornada, l'equip de Luis Enrique no va passar ahir de l'empat a 1 a Granada contra Grècia. Van debutar en aquest partit amb l'absoluta Pedri i Brian Hill. També es van jugar ahir, entre d'altres, l'Itàlia 2, Irlanda del Nord 0, el Bulgària 1, Suïssa 2, l'Anglaterra 5, San Marino 0, Alemanya 3, Islàndia 0 o la derrota 0-1 d'Andorra contra Albània. I el comitè de competició de la Lliga Smartbank ha decidit ajornar el partit Rayo Mirandés per 6 positius al conjunt burgalès. L'enfrontament estava previst per aquest dissabte a les 2 a Vallecas. El Tour de França ha fet oficial que la sortida del 2023 serà a Bilbao. L'edició número 110 de la Ronda Francesa sortirà d'Euskadi d'aquí a un parell d'anys, el dia 1 de juliol. La presentació de l'acord s'ha dut a terme avui al Museu Guggenheim. Acabem amb bàsquet. El Joventut de Badalona juga el seu futur a Europa a partir de les 7. La penya necessita guanyar la Virtus de Bolonya a l'Olímpic per forçar així el tercer i últim partit de la sèrie d'aquests quarts de final de l'Eurocup.
I a les xarxes socials.
L'expectació generada a partir de l'anunci que Ràdio Sabadell estrenarà canal a Twitch demà amb ocasió del derbi Escola Pia Natació Sabadell, l'estrena de la segona fase de la segona B de futbol sala. Podreu veure el partit a les 6 amb els comentaris del Sergi Parc i del tècnic del grup de Raona Estudi Barcelona, Darío Martínez.
De quin partit no estarem pendents?
De 2 que han començat fa 4 minuts, classificatoris per la Copa Àfrica, Eswatini contra Guinea-Bissau i Burundi davant de la República Centreafricana.
Avui celebra el seu aniversari.
Un d'ells serà protagonista. Al tram final de programa, el palista i periodista de la xarxa Joan Barberà, també la futbolista nascuda a Sabadell, Candela Andújar.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
No arriben encara. Per sobre de les 2, entrem en matèria dia de prèvies, com dèiem. Pau Vitori, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Tu ens portes la del Lugo Sabadell.
Sí.
amb Antoni Hidalgo, que acaba de parlar... Home, cada divendres no anem a Lugo, home.
Gairebé cada divendres... El Sabadell, sí.
Toca visitar Terres Gallegues. És la primera i única visita d'aquesta temporada, aquesta zona, aquesta comunitat. Allà ens espera un Club Deportivo Lugo. Venim parlant durant tota la setmana. Kenny de Bontos passa pel seu millor moment i avui Antoni Hidalgo ha fet la radiografia particular del tècnic de Canovelles a les portes de demà rematar la preparació amb l'última sessió i enfilar cap a Galícia per jugar diumenge a les dues aquest Lugo-Sabadell. Sobretot, no és novetat, però sí que ha volgut insistir una vegada més i molt el de Canovelles en una paraula, guanyar.
Sense mirar el guió... Gràcies per mirar-lo. Coses de la ràdio. Si et pregunto quantes vegades ha dit Antoni Hidalgo, va, digue-ho tu. Si pregunto quantes vegades ha dit Antoni Hidalgo la paraula guanyar avui a la roda de premsa...
Segons el guió, 10. Si no l'hagués mirat, potser t'hagués dit 7 o 8, no sé, però és que el tinc davant, què vols que faci?
10 vegades ha dit Antoni Hidalgo la paraula guanyar, especialment concentrades en...
És trending topic de la roda de premsa?
Sí. En 3-4 respostes ha dit guanyar Antoni Hidalgo, evidentment... trending topic, com tu dius, eh? El centre d'esport Sabadell no es parla d'una altra cosa que de guanyar. Per què? Perquè queden 12 partits per acabar la Lliga. El Sabadell és cuer en solitari d'aquesta Lliga Smartbank. Veurem si aquesta etiqueta, esperem, dura només una setmana, i aquí cadascú està fent ja els seus càlculs, no? Des de fa setmanes, de quantes victòries necessita el centre d'esport Sabadell d'aquí a final de temporada.
Si fa o no fa, el càlcul és fàcil, que és les mateixes que ha sumat fins ara, més o menys, grosso modo.
Per tant, el 50% de partits que queden d'aquí al final els has de guanyar. Si fem aquest càlcul ràpid, veurem després, insistim, si està més barata, si està més cara la permanència. El que sí que és allò dada objectiva, que amb la victòria de l'Albacete en l'últim partit, el Sabadell ja és en solitari també l'equip que menys ha guanyat d'aquesta Lliga Smartbank. Només 6 triomfs al centre d'esports Sabadell. Conscient Hidalgo avui a la roda de premsa d'aquesta estadística i amb un punt també d'autocrítica.
Sabem que som l'equip que menys partits ha guanyat a la categoria, i aquí és on està realment la diferència, no? Hem estat dintre de molts partits, molts partits competits, però hem de fer, sobretot jo, faig una autocrítica gran perquè haig de trobar aquesta manera, que en aquests petits detalls que ens donin d'una vegada per totes aquesta victòria que tant busquem, no?
Al final, amb una lliga de 3 punts, el tòpic diu que si empates massa malament, i el Sabadell ha passat d'un extrem a l'altre, de gairebé perdre-ho tot, però de no saber empatar, perquè recordem que hi va haver un tram de lliga que també era o guanyar o perdre, però es van encadenar unes quantes victòries, és veritat que no consecutives, amb alguna derrota de pel mig, però sí que anava sumant o 0 o 3 o 0 o 3, i de cop i volta, en un tram de la competició cap aquí, moltes de les... Allò, si féssim el semàfor típic, no? Verd, victòries, groc, l'empat, i vermell, les derrotes. Vam començar molt vermells i últimament estem molt grocs, no?, en aquest sentit, però clar...
Sí, evidentment... passa que aquells puntets verds els has transformat en puntets vermells últimament.
Sí, correcte.
I això és el que ha fet que el Sabadell estigui últim ara mateix.
Llavors, el que succeeix és que has de guanyar sí o sí, has de corregir, no et val, i com deia Antoni Hidalgo ara, que estigui el partit ajustat. Si al final no acabes enduent algun triomf de tant en quant, no et serveix de massa.
Sobretot, perdona, Adri, ha fet incidència en el fet d'això, de buscar la manera de trobar el camí cap a la victòria, però conscient també que els jugadors han de fer aquest puntet extra, aquest passet endavant, aquesta passada més d'aquí al final per intentar, doncs, això, sumar de 3 en 3, perquè ara sí que ja és absolutament necessari.
Hi ha una part positiva en tot això, que és que des que va arribar Antoni Hidalgo a la banqueta del Sabadell, les coses com són... Finals de temporada tranquils, no els hem tingut. Sigui per una cosa o per una altra, no enganxarà per sorpresa el tècnic vallesà tenir un final de temporada mogudet.
No, recordem que són dos finals de temporada d'Antoni Hidalgo al centre d'esport Sabadell com a entrenador. El primer va arribar, de fet, ara... D'aquí res es complirà el segon aniversari de l'arribada d'Antoni Hidalgo a la banqueta del centre d'esports Sabadell.
Quedaven 7 partits només.
Aquella temporada començada per Toni Saligrat, continuada per Quico Ramírez i acabada de forma satisfactòria per Antoni Hidalgo, salvant l'equip en les últimes 7 jornades. Dolot ha dit que la situació era molt més difícil que no pas ara, que l'any passat també era complicada la situació, però en un escenari molt més bonic, com va ser el play-off de Marbella. I un missatge, Adri, perquè a tots plegats ens pugi l'ànim abans d'aquest partit contra el Lugo.
Estic convençudíssim que ho tornarem a fer. Tinc jugadors que creuen moltíssim en el que fem, tinc jugadors que entenen la situació, que són conscients que han de donar aquesta passeta més per guanyar partits, i amb la situació de l'estat d'ànim que hem de tenir cada dia quan venim a entrenar, quan afrontem els partits, i al final també està bé molt que parli, i al final també jo puc entendre que hi ha moments que la gent vol que guanyem, i que paraules estan molt bé, però que guanyem. I això és en el que estem focalitzats.
Aquí hi havia dos dels guanyar, d'Antoni Hidalgo, en aquesta resposta.
És veritat. No, al final és com un missatge d'ànim col·lectiu. No? El que ve a dir Antoni Hidalgo és que entén que l'ànim ara estigui per terra perquè l'equip està a cuer i no acaba d'arrencar últimament, però ha quedat clar en la primera part d'aquesta resposta. Ell està convençudíssim de treure-ho endavant, de veu els jugadors convençuts, veu que hi ha prou arguments com per creure i, per tant, aferrant-se a les opcions que té el Sabadell de permanència.
Sí, i sí que és cert també que en certa manera se li ha preguntat una mica pel futur, no? Perquè recordem que el Sabadell entra ara en setmana de tres partits, de tríptic, de jugar dimecres, o jugar més cronològicament diumenge contra el Lugo, dimecres contra el Girona i diumenge de la setmana següent a Butarque, i amb arguments, com deies, Adri, amb un missatge de convenciment, tot i que hi ha arguments també que ens conviden a ser una mica pessimistes, anem a dir-ho així, com és l'estat de la infermeria, no?
Que... A tu que t'agraden els semàntics, aquí cal veure si és una Setmana Santa de resurrecció, de calvari, o quin terme religiós podem agafar de cara a aquesta trilogia de partits que coincideix amb la Setmana Santa, no?
Sí, esperem que sigui de resurrecció, però em referia especialment també al tema de les possibles rotacions o el possible fons d'armari que pugui tenir Antoni Hidalgo en els últims dies, perquè, o en els pròxims dies, millor dit, perquè al final, si recordem els trams de jornades entre setmana de la primera volta, de finals del 2020, sí que és cert que al final, aquí, evidentment, per necessitat Hidalgo, doncs feia moure una mica la banqueta. Però, clar, estem en un punt de la temporada en el qual vas escàs d'efectius. Anem a dir-ho així.
Sí, pensant en Lugo, per exemple, en teoria no has de recuperar cap dels que tens a la infermeria, incloent-hi aquí, m'imagino, a Àngel, el
sí.
Capi, que ja es va perdre per molèsties l'últim partit.
Que ha estat doncs, desaparegut, no?, en els últims dies, Àngel Martínez, sense tampoc versions oficials del club al voltant de la seva lesió. Avui ha dit Antoni Hidalgo que no millora de les molèsties que té el genoll al Capi, que l'evolució és molt lenta i, per tant, doncs, veuran si el poden recuperar pels pròxims compromisos. Per tant, jo el donaria ja pràcticament per descartat a l'Anxo Carro. Recordem que, per exemple, ho deia l'altre dia el Sergi Gacés, a Juan Hernández se l'espera la setmana que ve, encara és aviat, per veure de la lesió muscular que va patir a Castàlia, recuperat en aquest cas. Que Néstor Querol s'entrena amb el grup, segurament és la notícia més positiva, que ningú s'esperi que el castellonenc doncs, sigui arribar i moldre, és una cosa progressiva, perquè al final doncs, ha estat dos mesos i mig de baixa, pràcticament tres mesos sense entrar en dinàmica de grup. I parlant del castellonenc, parlant de Néstor Querol, Antoni Hidalgo que ha valorat la seva renovació.
Era una situació que tant jo com la direcció esportiva teníem clar el que volíem que passés amb el Néstor. És un jugador que interpreta molt bé el que jo tinc al cap, és un jugador que et dona moltíssim, que no para de córrer, no para d'entendre el que està passant dintre del terreny de joc, i a més és un tio espectacular, que sent els colors com ningú, ha picat molta pedra per arribar aquí, i per mi és un orgull que el Néstor Querol continuï un any més.
Doncs s'ha mullat aquí, eh? O sigui, Antoni
sempre,
Hidalgo...
Sempre que parla de Néstor, al final, és un,
el deixa
és un,
molt bé, però
és un fidel defensor.
Sí, però no només això, sinó que també dona a entendre que part de la decisió també és seva, de dir,
sí, sí,
que
sí.
Hi confiem, hi confia el director esportiu, i confia l'entrenador. Per tant, un any més de Néstor Querol i bones notícies, com ahir comentaves amb el mateix
sí,
protagonista.
Sí, és que al final ho deia el Néstor ahir també, que aquesta renovació se la prenia com un premi al que ha fet el camp i no com un gest del club per renovar un jugador que ha patit una lesió de mitjana llarga durada.
Sí, perquè si no, segurament l'haguessis fet a l'inici de la recuperació i no ara.
Sí, sí, absolutament. Vols una més, Antoni Hidalgo?
Si us plau, que després tindrem finalment talls de Luis César San Pedro, que acaba de parlar també el tècnic de Lugo, estadístiques, però abans una més del de Canovelles.
Sí, parlant precisament del conjunt albivermello, d'aquest Lugo, que la gent ja es fiqui directament al cap, Adri, que no és el Lugo, ni de bon tros, que va visitar la nova Creu Alta al gener, ja no només per una qüestió de resultats, on no aixequen precisament cap, sinó d'estil, perquè el canvi Medinafti per Luis César San Pedro de les últimes tres jornades doncs ha portat també un canvi en la senya d'identitat d'aquest Club Deportivo Lugo. No m'avanço a les estadístiques, faig un petitíssim spoiler, però a casa ha rondat el 70% de la possessió en els dos partits contra el Castellón i el Fuenlabrada, si bé és cert que són dos equips, doncs, que dos rivals en aquest cas, que podien renunciar perfectament a la pilota i ja els hi estava bé. Però al final és un Lugo que no s'havia apropat pràcticament ni al 60% de possessió, que ara porta dos partits rondant el 70% a l'Anxo Carro, i sobretot Hidalgo ha fet incidència també al principi d'aquesta roda de premsa en les diferències d'aquestes dues propostes entre la de Medinafti i ara la de Luis César San Pedro.
Una idea totalment diferent de la de Nafti, un equip que vol ser protagonista amb la pilota, que acumula bastanta gent en la seva sortida de pilota, està en un moment en què en els tres partits del seu entrenador han empatat, tenen aquesta necessitat. Serà un partit molt igualat, com tots els de la categoria, i nosaltres pues, intentant trobar aquests punts febles que tenen tots els equips i intentar trobar la manera de treure els tres punts.
Minut i mig per sobre d'un quart de tres de la tarda en directe aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Aquesta possessió que segurament serà el cavall de batalla de tots dos, de Lugo i Sabadell, partit obert, escenari realment equilibrat, el que se'ns presenta demà passat a les dues en aquest Lugo-Sabadell, amb dos equips que ara sí volen tenir-la en el peu i que volen tenir un alt índex de possessió. Abans que ens trepitgi més dades el Pau Vituri, de seguida el recuperem parlant sobre el Club Deportivo Lugo. Lugo, les estadístiques imprescindibles en la prèvia de tot partit, avui amb la veu de la Núria García i la signatura del Sergi Parc.
El llibre de registre.
Mentre que el centre d'esports busca que el seu pas pel futbol professional no sigui fugaç, l'objectiu del Lugo és arribar una dècada seguida a la categoria. Després de l'Alcorcón, el gallec és el conjunt que més temporades encadena actualment a segona.
Els números del partit.
Que Lugo i Sabadell van necessitats de victòries, i especialment l'equip arlequinat, és una evidència. L'equip de la categoria que fa més temps que no guanya és el Logroñés, 10 partits. El segon, el Lugo, amb 8. I el tercer, el Sabadell, amb 6.
El rival.
El Lugo ha fet del relleu a la banqueta una rutina en els últims 6 anys. Ha canviat de tècnic 11 vegades. Enguany han dirigit l'equip Juanfran García, Medinafti i des de fa unes setmanes Luis César San Pedro. El balanç amb aquest últim de moment és de 3 empats en 3 jornades.
L'estadística.
Amb l'últim canvi de tècnic, l'estil del Lugo també ha donat un gir de 180 graus. En els dos partits que ha dirigit Luis César a casa, el seu equip ha tingut un 68,9% de la possessió contra el Fuenlabrada i un 67,4% davant del Castellón. Anteriorment, tot just havia superat en dues ocasions a l'Anxo Carro el 50% i contra l'Espanyol la xifra va descendir fins al 28%.
Els enfrontaments previs.
No és que en tota la història s'hagin donat molts Lugo Sabadell, però l'Anxo Carro podria entrar l'etiqueta d'estadi maleït. 4 visites, 4 derrotes amb un balanç d'un gol a favor i 7 en contra.
Una mica d'història.
Com a tècnic, Luis César s'ha enfrontat 3 cops al centre d'esports. Entre ells, el recordat triomf arlequinat per 6-1 davant de l'Albacete la temporada del descens. Ell era en aquell moment l'entrenador dels manxecs.
Amb el xiulet a la mà.
Oliver de la Fuente Ramos, nascut a Valladolid fa 29 anys, dirigirà l'enfrontament. És la seva setena temporada segona i enguany ha coincidit un cop amb cada equip i amb fortuna per tots dos en el triomf del Lugo per 1-0 davant del Rayo i l'1-2 dels d'Antoni Hidalgo a Tenerife. En total ha arbitrat 3 partits dels arlequinats i 14 dels gallecs amb un balanç equilibrat per ambdós, mitjana de 5,7 grogues per partit i 0,27 vermelles. A la sala Bori serà el navarrès Galec Apezteguía.
El llibre de registre de l'hotel.
Les quatre xifres per acabar d'estar ubicats a les portes d'aquest Lugo Sabadell. Anem a veure-ho també des del Prisma Gallec. Avui tindrem fins i tot una petita classe de gallec. Tenim a Hugo Rama, futbolista de Lugo. Tenim a Luis César San Pedro, tècnic dels gallecs, que acaba de comparèixer fa res, fa una estona, en roda de premsa. Pau Ituri, per qui vols començar?
Doncs ni que sigui per ordre cronològic, per Hugo Rama, en aquest cas, que va parlar ahir. Luis César, bé, un dia...
Tu fales galego?
Un poquinho.
Doncs mira, ja més que jo.
No sé si és un poquinho o què, però vaja.
Però sona bé, sona gallec.
Sona gallec, no? Ara m'has despistat per complet.
Si és que
Hugo Rama.
No es pot ser poliglota.
Hugo, Hugo Rama, va. Que va parlar ahir, en roda de premsa, que anava a dir que un dia explicarem que d'una banda s'agraeix, el Lugo és dels equips que més protagonistes ofereix en roda de premsa durant
molts,
la setmana.
Gairebé un per dia.
Gerard Valentín, Hugo Rama i Luis César San Pedro. Ara, la qualitat...
Has d'esperar a YouTube.
Ja és una altra història,
YouTube,
perquè els streamings de Facebook i Twitter...
No s'escolta bé, no apareix el jugador en el plano, o sigui que al final... I bé, al final tenen tres persones connectades en aquell moment, dels quals un som nosaltres, o sigui que... Però és veritat que al final s'agraeix perquè via YouTube pots recuperar les rodes de premsa i les coses com són. Genera molt material, que hem parlat de vegades de clubs com el Màlaga, etc, que no acostumen a tenir fins i tot ni rodes de premsa, només l'entrenador
sí,
i prou.
És veritat,
doncs aquí és l'altre extrem.
Som-hi, va, Hugo Rama, un dels jugadors amb més qualitat tècnica de l'equip Albivermello. Ha fet, recordem, la jugada, una petita, allò, petita dosi, el partit de la primera volta, el xut des de fora de l'àrea que va picar el travesser a la primera part de la porteria de Mackay. Un jugador que podria tenir la seva oportunitat a l'11. Recordem que no hi són pel virus FIFA el Puma Rodríguez, Marcelo Jaló...
El Puma, titular ahir en la victòria de Panamà 1-0 contra Barbados, va jugar al costat de Adalberto Carrasquilla i de Bárcenas. O sigui que...
Jugadors del Cartagena i del Girona.
Correcte, és a dir, rivals a la Lliga Smartbank. Ah, mira, portar un quart d'hora al partit Eswatini Guinea-Bissau. I no, he entrat per mirar a veure si jugava o no. No, és que ha marcat el gol. O sigui, 0-1, gol de Marcelo Jaló.
Doncs mira, Jaló tampoc...
O sigui, Jaló baixa demà passat amb el Lugo, acaba, de marcar,
Jaló, en aquest
acaba
cas.
De marcar ara mateix amb la seva selecció a Eswatini, el que era abans conegut com Suazilàndia.
Tampoc jugarà per aquest virus FIFA Mokhtar El Hassen, que és, si vols mirar, és a Mauritània.
Sí, sí, ho sé, ho sé. Anava a mirar que juguen a les 8 contra el Marroc. Per
recordem
tant, aquí
ja...
no hi ha alineacions, però hi ha un parell de jugadors de Lugo allà.
Sí, ja en dia també, però ahir ens explicava el company de Ràdio Marca, el Millán Gómez, que no ha debutat encara amb el primer equip, tot just ho ha fet amb el filial, en Ndiaye, però és un dels quatre jugadors afectats per aquest virus FIFA del Lugo. Tampoc ho farà Juanpe, que és baixa, el migcampista, per sanció, per complir en aquest cas el segon cicle d'amonestacions, i un Hugo Rama que va començar la seva roda de premsa fent referència a les 8 jornades consecutives que duen els Albivermellos sense guanyar i que els han col·locat, atenció, a només 6 punts de la zona de descens.
8 partidos sin ganar son moitos partidos. Sí que queremos ganar canto antes, a pesar de esos 6 puntos que nos separan da zona de descenso, porque sabemos que os rivais van a apretar e temos que estar preparados para iso.
Intueixo que no és el gallec més tancat de tot Galícia, però a mi, qui em digui que no s'entén això, que m'ho expliquin. A vegades
entre
és
guanyar
més...
i ganyar, avui
no,
és monogràfic, eh?
8-8, o sigui, al final les paraules són bastant similars.
Sí, absolutament.
I al final és fer un petit esforç, però vaja, jo crec que podem escoltar la següent també d'Hugo Rama en gallec,
sí.
Que s'entén perfectament.
Avui, bona dosi de galego aquí a l'Hotel Suís.
Era millor quan el fèiem al Centro Galego Nord,
sí,
per això,
teníem...
amb la tapeta aquí de Pop Gallec quedava tot molt millor.
I podíem anar menjant, sí. Parlant també, Hugo Rama, del canvi que ha patit el Lugo en les últimes jornades, de com juga el Centre d'Esports Sabadell i per on poden passar les claus del partit, evidentment, en clau Club Deportivo Lugo.
Creo que é un equipo que, a pesar da súa clasificación, é un equipo que xoga ben, que ten dinamismo, que ten xogadores de moita calidade. E creemos que a clave vai estar en poder sacarlle esa pelota, en sobre todo robar e transitar rápido, porque ao final eles sí que é verdad que a pesar de ter xogadores de calidade arriesgan, e creemos que aí pode ser a clave do partido.
Doncs queda clar el plantejament de Lugo, voler tenir la pilota, saber que el Sabadell arrisca des del darrere i, per tant, ofegar, recuperar i transicions ràpides per intentar fer mal, deia ahir Hugo Rama. Avui, fa uns minuts, ha parlat Luis César San Pedro.
Sí,
què ha dit el tècnic dels Gallecs?
Mira, d'entrada, elogiant també, parlant d'aquest estil de joc del centre d'esport Sabadell, elogis del tècnic Albi Vermello.
Un equipo que sí, juega diferente a anterior rival, un equipo que muy activo con balón, un buen estilo, un estilo de, futbolístico muy atractivo. Trata de dominar los partidos con balón, trata de controlar los partidos siempre con balón y es un rival que si no estás asustado y faiche sufrir, ¿no?
Per si algú va una mica perdut, l'últim rival era el Castellón.
A casa també.
I, clar, només cal recordar el partit de Castalia del Sabadell i el plantejament de Juan Carlos Garrido, que al final va sortir victoriós d'aquell partit 2-1 per saber el que feia referència ara a Luis César San Pedro, que és un Castellón que tampoc és que vulgui tenir la pilota i dominar-te a través de la possessió.
No, mira, ara estava pensant, el Castellón en els últims dos partits, 4-6, poc més d'un 30% de possessió. Les xifres doncs parlen per si mateixes, però bé. Segon fragment de Luis César San Pedro, parlant també de la importància, un cop més, a guanyar el partit, sobretot per aquestes urgències que té el Lugo de no veure's amb l'aigua del Miño al coll després del partit de diumenge, però també fent èmfasi en les bones sensacions que ha de transmetre al seu equip. Recordem, insistim, Luis César San Pedro, 3 partits a la banqueta albivermella, 3 empats i amb un canvi d'identitat, amb un nou estil de joc, vol també bones sensacions aquest cap de setmana.
¿Le doy importancia? ¿Cómo no le voy a dar importancia? No, yo no puedo vivir de espaldas a los resultados, ¿no? Por cuenta que me tiene, ¿no? Pero lo que más me preocupa siempre es lo que expresamos en el campo, ¿no? Lo que expresamos en el campo y cuando acaban los partidos siempre digo que es tiempo de analizar de lo que aquí sucedió, ¿no? Y qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó en el partido, ¿no? Y evidentemente estoy contento con el partido del otro día.
De fet, està content amb aquest partit fins al punt que explicava dades de Media Coach, que deia que totes les vegades que van arribar a xutar, no, al conjunt local a l'Anxo Carro, que van ser una barbaritat en la comparativa, amb el Castellón, que només va tenir 4 llançaments a porteria. Per tant, està content amb com van ser de superiors contra el conjunt orellut, tot i no poder endur-se la victòria. Malauradament, això d'ocasions generades, d'expected goals, aquelles ocasions que depèn des d'on i com les aconsegueixes, la xifra et diu que has estat a prop de marcar en un tant per cent, el que sigui. El Sabadell també se n'ha fet un fart d'explicar aquestes situacions.
Aquest argument...
I de no saber ben bé per què, però no guanyaves el partit.
Aquest argument també ens el podríem aplicar o l'hem escoltat més d'un cop aquesta temporada i al final el que dèiem, no? Ara el missatge des del propi club, des del centre d'esport Sabadell, és el de sí, està molt bé, hem fet moltes coses bé, està bé que fem moltes coses bé, evidentment, però el que importa ara i el que toca és guanyar. Sigui com sigui guanyar, començant per aquest diumenge a les 2 del migdia a l'Anxo Carro, Club Deportivo Lugo, centre d'esport Sabadell, allà hi serà el centre d'esport Sabadell i serà el Sergi Garcés narrant aquest partit. Des de mitja hora abans ens hi posarem nosaltres des d'aquí, des de l'estudi.
I serà també el col·legiat de Valladolid, Oliver de la Fuente Ramos. Vas arribar a llegir, per cert, el tuit del Joan Fàbregas?
Sí,
no?
L'he llegit aquest matí.
El deixa
molt bé, eh?
Bona garrotada, sí. Setena temporada segona, amb només 29 anys. Ho havia de fer molt malament per no acabar primera i ho ha fet. Per mi, el pitjor àrbitre de la categoria, descontrol total, pèssima gestió dels partits i zero personalitat. Per tant, el Joan Fàbregas, bon coneixedor de la matèria arbitral, periodista esportiu i àrbitre de futbol, apareix entre d'altres al baròmetre al Tot Costa o a l'11 de TV3. Aquí a Ràdio Sabadell també havia estat comentarista arbitral. Déu-n'hi-do la garrotada que s'endú el senyor Oliver, col·legiat del partit d'aquesta setmana.
Sí.
No ens deixem res, no,
mira,
Pau?
Sí, ràpidament, jornada 31 de la Lliga Smartbank, simplement dir que comença avui amb dos partits en els quals serem molt del Real Sporting i serem molt de l'Espanyol. A les 7, Sporting Alcorcón. A les 9, Castellón Espanyol. Per tant, dos partits amb implicació directa de dos rivals del centre d'esport Sabadell en aquesta part baixa.
Contra dos aspirants a l'ascens.
Demà, l'únic duel directe d'aquesta directa de la part baixa, d'aquesta 31a jornada, com és el Logroñés Real Zaragoza, el Nuevo Las Gaunas. Aquí, directament, o el Zaragoza ja s'escapa, o el... i hi fica encara més problemes al Logroñés, o els dos segueixen fent la goma, marcant la salvació a la Lliga Smartbank. I simplement rematar-ho amb la informació del Rayo Mirandés, que ja doncs parlàvem, 6 positius al Mirandés, ahir, es comunicaven a l'equip Rojillo. Avui fa una estona la Lliga ha suspès aquest partit i ara corre perill també, caldrà veure l'evolució, però corre perill el Tenerife Mirandés, que s'ha de jugar dimecres. Per tant, mal moment en aquest sentit, perquè estem a les portes d'una jornada intersetmanal i això pot fer perillar també la disputa d'alguns partits.
Mira, com a mínim en Clau Sabadell no afecta equips de la part baixa de la classificació, que ja sabem de sobres l'enrenou que és, que si té un partit
passar,
més o menys.
Va passar amb l'Alcorcón, recordem, sí. Havia de visitar l'octubre, entre setmana, al Centre d'Esports Sabadell, i després de suspendre's el partit del cap de setmana contra la Ponfe, tampoc van poder viatjar aquí a Sabadell.
Gràcies, Pau, fins ara.
Adéu.
Hotel Suís.
Continuem parlant de futbol, això sí, de primera catalana, perquè també tenim un equip de la ciutat que, malauradament, ara mateix no travessa el seu millor moment i ocupa la cua de la classificació. El Sabadell Nord visita demà a les 5 de la tarda les Franqueses, un equip que viu segurament força més còmode i tranquil que no pas els arlequinats. Són a la zona mitjana del grup UB de primera catalana, 8 punts té el rival d'aquesta jornada dels de Can Oriac, mentre l'equip de Pablo Becerril estrenarà la seva condició de fanalet vermell després de la derrota a Parets. Per tenir opcions de permanència, els sabadellencs han d'aixecar el vol ja. Àlex Sánchez, migcampista del Sabadell Nord, creu que és hora de tenir més tranquil·litat i més paciència que mai per acabar trobant els resultats desitjats.
Cuando consigamos meter un gol y ver que el equipo funciona como lo está haciendo, porque el equipo no termina de ir mal, pero hay que meter un gol y es eso, ganar un partido y ver que somos capaces de jugar bien y yo creo que los resultados irán llegando, pero ahora hay que tener paciencia y estar todos unidos y sobre todo intentar sacar algún punto.
Les Franqueses arriben a la cita després de ser golejat al camp del Guinaueta per 3-0. Això sí, a casa encara no ha perdut en el que portem de Lliga amb 7 punts de 9 possibles. Segons Sánchez, a aquestes alçades el rival és el de menys.
Eso al final no importa, ahora, pero cada partido al final son 90 minutos que hay que dar por todas, da igual quién sea el rival. O sea, al final da igual cómo llegue cada uno, que luego en el campo hay que salir a ganar todos los partidos.
Per Sánchez, la presència de públic també es nota. De moment, l'únic partit amb gent a les graderies ha estat fora de casa Parets, igual que el de demà a Corró de Vall. No es retrobarà el Sabadell Nord amb la seva gent, amb la seva afició, fins d'aquí a 9 dies. Abans, però, aquest partit de demà a les 5 al camp de les Franqueses. I dimarts parlàvem de com afecta el virus FIFA aquesta setmana als equips de la Lliga Smartbank. Ara fèiem també referència amb el Pau Vitoria a aquesta qüestió. El Sabadell no es veu del tot afectat, però sí que hi ha un jugador de la ciutat que ha viatjat a Centroamèrica per representar la seva selecció. Parlem de Brian López, de l'exdefensa de les categories inferiors del Centre d'Esports, que ha perdut l'oportunitat de jugar als Jocs Olímpics de Tòquio amb la selecció d'origen de la seva família, la República Dominicana. Aquesta matinada ha perdut l'últim partit de la Lligueta contra Costa Rica, tot i que ja no tenia opcions de classificar-s'hi. Ens amplia aquesta informació el nostre estudiant en pràctiques, el Pau Pascual.
El jugador sabadellenc d'origen dominicà Brian López ha quedat eliminat al torneig preolímpic encaixant una golejada per 5-0 contra Costa Rica en l'últim partit, on cap dels dos equips es jugava res. El balanç general de la Lligueta no ha sigut positiu pel combinat dominicà, que ha perdut els 3 partits contra Mèxic, Estats Units i la mateixa Costa Rica amb un avaraix d'un gol a favor i 13 en contra. El central de la República Dominicana es queda amb la part positiva de l'experiència.
Nosotros nos tenemos que quedar con la experiencia vivida de disputar en estos estadios de primera división, de disputar contra grandes selecciones de la CONCACAF, como son México, Estados Unidos y Costa Rica.
L'exjuvenil del Sabadell i actual jugador de l'Atlético Porcún andalús, amb només 21 anys, ja s'ha consolidat a l'eix de la defensa dominicana sub-23 i ha arribat a debutar amb l'absoluta. Ha jugat la totalitat dels minuts en els 3 partits disputats en aquest torneig preolímpic, però explica que encara estan molt lluny de les grans potències de la CONCACAF.
Fuimos una selecció muy principiante se podría decir, y muy joven. Al final compites contra selecciones que los jugadores que tienen son de 23, 24 años de edad, que juegan en primera división de sus ligas, de sus países y tal, y sobre todo la experiencia se nota.
El jugador format al futbol sabadellenc, per tant, no tindrà el privilegi de disputar els Jocs de Tòquio d'aquest estiu amb el combinat de la República Dominicana Sub-23.
Hotel Suís.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Flota li cau a Néstor amb l'esquerra. Gol, 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 gol,
gol, gol, gol, gol.
Amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris de l'Adrián Arroyo i la direcció del Pau Vituri, 31ena jornada de la Lliga Smartbank, aquest diumenge a partir de 2:15 del migdia i en directe des de l'Anxo Carro, Club Deportivo Lugo, Centre d'Esport Sabadell.
La Lliga Smartbank es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
Son tiempos de replantearnos cómo queremos construir nuestro mañana, de establecer objetivos que nos acerquen a él. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con expertos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
Dos quarts i mig de 3 de la tarda. Demà arrencarà la segona fase de la segona B de futbol sala i ho farà amb un plat fort per començar. Derbi entre l'Escola Pia i el Club Natació Sabadell, al pavelló del carrer Garcilaso, a l'Escola Pia. Recordem que tots dos s'han classificat pel grup de l'ascens i amb l'arrossegament de punts de la primera fase, els escolapis arriben últims amb 31 punts, mentre que amb 10 punts més els nedadors ho fan com a líders. 31 punts per l'equip local demà, 41 pel visitant. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Què tal, Adri? Bona tarda.
I a més amb novetats a Ràdio Sabadell.
Oh, moltíssimes, ja ho anunciaves al principi del programa. Aquest partit que l'oferirem per la nova plataforma de Ràdio Sabadell, obrim nou canal, a Twitch. Per tant, això, retransmissió, i a més amb molta il·lusió, Adri. I encara et diré més, no només pel gran partit dels que segur que ens donaran Escola Pia i Club Natació Sabadell, sinó perquè al final estem parlant d'un partit que es jugarà, malauradament, això sí, a porta tancada. Recordem, Adri, que per les mesures que hi ha ara mateix vigents, una mica més relaxades, es permet un aforament limitat, però clar, tu que coneixes bé el pavelló del carrer Garcilaso... És el que és, per les seves condicions, sobretot pel tema de ventilacions, etc. Al final l'escola doncs ha decidit que no es permeti l'entrada pública, així que jo crec que cobra més sentit que Ràdio Sabadell pugui oferir en streaming aquest derbi.
Pels que som uns negats d'algunes coses, Twitch... No diré aquí, però avui una persona em deia doncs si el feu, l'escoltaré. Que el podrà veure,
sí,
també.
Que l'escolti, o sigui, que l'escolti. Sí,
que, que l'escolti amb el Sergi Parc i amb el Darío Martínez, l'entrenador del grup de Raona Estudi Barcelona de tercera divisió, com a comentarista, però que la idea és que fins i tot es pot veure. O sigui que per la gent que no la toquem tant, on hem d'anar, què hem de fer?
Sí, mira, has d'entrar a twitch.tv i anar al compte de Ràdio Sabadell, que bàsicament és Ràdio Sabadell, el pots buscar en el mateix buscador o a l'enllaç posar això, twitch.tv/Ràdio Sabadell, i es podrà escoltar, es podrà veure el partit i també es podrà anar comentant pel xat en directe, així que qui vulgui, evidentment, està convidat a veure'l i a participar.
Es pot veure a través d'un navegador normal, es pot veure a través de l'aplicació de Twitch, per tant, és bastant senzill. Si no, demà a través de Twitter segur que trobareu també l'enllaç per anar directament al partit. El partit arrenca a les 6 de la tarda, aquest derbi, que té molts al·licients en la parcel·la futbolística.
Sí, moltíssimes, moltíssims al·licients. A més de jugar-se això, la possibilitat de classificar-se pel play-off d'ascens, és veritat que el Club Natació Sabadell al final ho té millor per aquests 41 punts i per ser el primer líder, no, d'aquest grup. Estem parlant també, Adri, que hi ha la possibilitat de classificar-se per la Copa, en aquest cas els 4 primers, un objectiu més assequible per tots dos, evidentment, i que també tornaran al carrer Garcilaso, en aquest cas no com a Escolapis com ho havien fet en les últimes temporades, sinó a les files dels nedadors, Pepe Font
i Josep Maria Martínez, que van recalar pel club el passat estiu i tornaran, com diem, per primer cop al pavelló del seu antic equip.
Doncs el Sergi Parc serà l'home de l'estrena demà, l'home Twitch a Ràdio Sabadell, i que en les hores prèvies, a més, ha estat amb els dos capitans, amb el Santi Sardà i amb el Jonathan Iglesias, amb el Chato. Si et sembla, anem a escoltar l'entrevista.
Som-hi.
Vinga, va.
A les portes del derbi entre l'Escola Pia i el Club Natació Sabadell estem amb els dos capitans, el Santi Sardà, el capità d'Escola Pia. Santi, com estem? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I el Jonathan Iglesias, Chato, el capità del Club Natació Sabadell. Chato, què tal?
Hola, bona tarda, molt bé, gràcies.
Chato, vosaltres arribeu com a líders d'aquest nou grup que s'ha format, en el grup de l'ascens, després d'haver quedat entre els quatre primers, tots els equips dels subgrups, en el vostre cas, a més, com a líder, i això, arribareu com a superlíders, per dir-ho així, no? Amb aquest avantatge. No sé si per aquest factor us podem considerar els favorits en aquest derbi?
Ui, ni molt menys. Però ja no només amb el derbi, que evidentment és un derbi i tothom sap el que comporta, sinó en tota la lliga. Al final, sí, portem avantatge, és veritat, hem fet una primera lliga molt bona, però ara és una altra guerra, una altra història, i partit a partit, i ja ho veurem.
Santi, en el vostre cas, arribeu com a vuitens classificats, és a dir, l'última posició d'aquest grup, però és el que estàvem comentant abans d'encetar aquesta entrevista, no? Que el pes que us heu tret de sobre pel fet d'assolir la permanència, potser és el primer objectiu aquest que ja teníeu per aquesta temporada, això ja està complert.
Sí, abans hi ha un pes de sobre, abans t'ho comentava, a nivell d'equip i a nivell de direcció esportiva, a nivell d'estaf, estan tots ja més contents, més relaxats. Ara és una altra fase, un nou objectiu, no? I el primer objectiu o mini objectiu és el derbi. Com bé comentava el Chato, un derbi pot passar de tot, igual que durant tota la temporada. Nosaltres vam guanyar l'última jornada al líder i vam empatar a la penúltima jornada contra el penúltim. Llavors, aquí tots els equips podran guanyar, podran empatar o podran perdre. Llavors, cada partit serà una guerra i una final per tots.
Clar, és que tu mires la classificació i dius, home, doncs el club, amb aquests 41 punts que tenen, doncs pot ser el favorit, però tal com arribeu vosaltres, amb aquesta, jo diria, moral pels núvols després de la classificació com va venir a l'última jornada, jugant aquí a casa, les coses s'igualen de totes totes.
Sí, un derbi és sempre igualat, vagi a la posició que vagis, i independentment d'això, nosaltres hem de fer el nostre partit encara i estudiar una mica el rival, a veure cap on hem de tirar, quins són els seus punts dèbils i apretar amb això. I bueno, sí que és veritat que aquest any no serà el mateix perquè no hi haurà públic, però bueno, al final ens hem d'adaptar a la situació que estem i serà un partit igualment intens i competit fins al final.
Ara parlarem d'aquest aspecte del públic, Santi. Abans, Chato, pel fet d'arribar com a primers classificats i per l'objectiu que us havíeu fixat a principi de temporada, no sé si vosaltres arribeu a aquest derbi precisament amb això, potser amb una mica més de pressió, de dir, ostres, és que ens hem de mantenir aquí tal entre les dues primeres posicions per acabar lluitant pel playoff descent.
Bueno, pressió relativament. Al final, la pressió ens la fiquem nosaltres a cada partit i tenim clar que hem de sumar cada partit, no pel fet que sigui el derbi, que és important, com hem dit abans, però, i com bé diu el Santi, però al final és un partit més i no deixa, això, no deixa de ser això. O sigui que al final cada partit serà això, pressió añadida.
I un partit, ho has escoltat ara del Santi, que finalment no tindrà públic. Això almenys serà una petita avantatge vostra, perquè ja sabem que aquí és que ni que no pogués entrar, no es pogués completar l'aforament, no? És que només amb un 30% aquí venen quatre persones que criden una mica i aquí retumba tot.
Sí, bueno, però això és una pena, la veritat. Jo personalment, i parlo per tots els de l'equip i el del club, ens agradaria que hi hagués públics a tots els pavellons i aquest també, evidentment. És un problema, això.
Santi, explica'ns aquesta circumstància. Com és que no pot entrar públic si realment legalment, no, ara per normativa, amb les normatives que hi ha vigents ara, es podria permetre l'entrada d'això d'un 30% de l'aforament?
Bueno, a nivell de club vam estar estudiant i veient les restriccions que hi ha actualment. Llavors també, bueno, vam veure que a nivell de ventilació no complíem amb els requisits. També tenim el hàndicap que som una escola i aquí passen molts nanos dia a dia i l'escola tampoc ens ho ha permès, perquè no complim els protocols, no per altra cosa. Llavors, doncs, ens hem d'adaptar al que tenim. Sembla raro, però ara si tinguéssim el pavelló ple com en un derbi, potser ens semblaria inclús estrany, no? Perquè portem tota la temporada sense ningú, que semblen mig entrenaments, però bueno, és el que dèiem. Al final Tots volem que entri gent i que estiguin als camps plens, però la situació pandèmica que tenim ara mateix no ens ho permet, i llavors hem de jugar així.
Al final, doncs, perdeu aquest factor del sisè jugador, no?, per anomenar-ho així, i a més, segur que ja pel fet de ser un derbi, doncs, segur que la gent doncs això, apretaria, animaria, però amb aquest derbi en el qual, doncs, a més de tornar al Borja Burgos, en aquest cas per segon cop, el tècnic del club, també tornaran en aquest cas el Josep Maria Martínez i el Pepe Font, que a l'estiu van passar això, d'aquí al carrer Garcilaso, a jugar per les filles del Club Natació Sabadell. Amb ells no sé si heu parlat, si heu intercanviat algun missatge, si manteniu el bon rotllo i el contacte.
Jo amb Josep Maria no he parlat massa, sí que em porto superbé i qualsevol cosa que necessiti l'ajudaré. Amb el Pepe vam comentar-ho justament aquest cap de setmana i ell, bueno, ell ho celebra, no?, que no pugui entrar ningú. Crec que era un malson seu poder tornar aquí, que tothom li és en contra, o que l'equip, en principi, que serà l'equip rival, vale, sigui l'Escola Pia. No crec que li sigui de molt bon gust entrar en un pavelló que ha sigut sempre l'ídol de tothom, i ara que ningú, o molt poca gent potser, li respaldi aquesta decisió que va prendre aquest estiu passat.
Ja li preguntem al xato, no sé com els has vist. El Borja Burgos ja ha passat per aquesta experiència, no?, de tornar en aquest cas amb les files del club aquí al carrer Garcilaso, però pel Pepe, pel Josep Maria, com els has vist aquests dies?
Bé, estan tranquils. Bueno, a veure, sempre és una situació complicada, evidentment, sobretot el Pepe portava molts anys aquí i havia sigut un ídol, i és el que deia el Santi, no?, per ell és difícil, evidentment, però és que són coses que passen en aquest món i són coses del futbol, i jo crec que li hem de donar la importància que té, que és molt poca, des del meu punt de vista, la veritat. Així que tranquils i afrontar el partit de la millor manera possible.
Doncs tranquil·litat. I en el teu cas, per cert, Chato, t'hem tingut lesionat en les últimes setmanes, estaràs disponible pel derbi o no?
Espero que sí, tinc unes ganes ja enormes, perquè porto des de jugar no sé quant temps, però sí, he començat a entrenar, estic bé i res, agafant ritme, i a veure si puc ajudar l'equip.
Ho remato, sabem que per part del club, evidentment, doncs, si duen-se ja primers a la classificació, doncs l'objectiu no pot ser cap altre que intentar entrar entre els dos primers. Santi, en el vostre cas, que esteu més lluny potser d'aquestes dues primeres places, no sé si, per exemple, una fita que us podíeu marcar ara seria el d'intentar quedar entre els quatre primers, que al final són els jocs que donen accés a la Copa.
Sí, evidentment, vull dir, un cop assolit el nostre objectiu, que era la permanència, ara l'objectiu el mirem més cap amunt. Queden 8 partits, són molt pocs equips, llavors si tu enganxes una ratxa de 3-4 partits guanyant o 3 partits guanyant, et pots col·locar en un moment a dalt, no? Vull dir, ens portem ara mateix 10 punts, però si guanyem el derbi, guanyem els seus següents i potser ells perden algun punt o els de dalt igual, es pot igualar tot en molt poc de temps. Llavors aquí, com que tothom té molt nivell, tothom pot guanyar qualsevol equip, en un moment o altre pots estar dalt que pots estar baix. Llavors anirem a per totes, evidentment, i estem super segurs de que farem un bon paper aquesta segona fase.
I ara, en què passa en aquest derbi? Realment, quan es va confeccionar el calendari inicial i vam veure que a Pia i a Club us separaven en dos grups diferents, tots una mica ens vam posar les mans al cap. Ara bé, la recompensa era que si els dos fèieu la feina per dalt o no la fèieu per baix, us clavaríeu a la segona fase, i afortunadament us tenim els dos en el grup de l'ascens i tindrem aquest gran derbi per encetar la segona fase. Santi, molta sort.
Moltes gràcies i ens veiem el dissabte.
Xato, per vosaltres també molta sort.
Moltes gràcies.
Hotel Suís. A Ràdio Sabadell.
Demà dissabte a les 6 de la tarda, des de 10 minuts abans, al Twitch de Ràdio Sabadell. No patiu, que no és amb la cara del Sergi Parc i del Darío, del comentarista, sinó amb les imatges del partit d'aquest derbi d'aquest Escola Pia Club Natació Sabadell. Més coses, la Volta a Catalunya viu avui el cinquè dia de competició. L'etapa compta amb 201 quilòmetres de recorregut entre la Pobla de Segur i Manresa, passant per Montserrat. És l'avançala del pas del gran pilot per la comarca demà, això sí, sense entrar a la ciutat de Sabadell, però vorejant-la per Terrassa i Castellà. David de la Cruz és el millor català de la general ara mateix. Ocupa el 22è lloc a 6 minuts i 41 segons del líder, que segueix sent Adam Yates, el britànic, avantatge en 45 segons Richie Porte i en 49 Geraint Thomas. Quart és Alejandro Valverde, empatat a 1 minut i 3 segons del primer amb el neerlandès Wilco Kelderman. Ahir a l'etapa reina, el colombià Esteban Chaves va guanyar en solitari a Portainé per davant d'un grup que va entrar a 7 segons amb Michael Woods encapçalant-lo. Els sabadellenc de la Cruz va entrar a meta perdent 2 minuts 44 segons. Let's get down, let's get down to business. Give you one more.
Sigue mandando en la prueba Anja Krevar.
Madre mía, cómo está aguantando ahí Cata.
No, es que se están jugando, la mínima Alba. Olímpica no es, pero desde luego que ir al campeonato
sí,
Europa sí.
Ir a Budapest e intentar la mínima.
De hecho son dos oportunidades más.
Lo van a pelear hasta el final y es para Cata.
Por tres centésimas.
Aquesta era la narració dels companys de Teledeporte del gran moment d'ahir del Campionat d'Espanya de Natació que se celebra fins diumenge a les instal·lacions de Can Llong, aquí a Sabadell. A la prova dels 400 estils, Catalina Curró es convertia en la primera representant del Club Natació Sabadell que es classificava per l'Europeu de Budapest del mes de maig. Un altre capítol en la història de superació de la nedadora d'Inca, recordeu, operada 3 vegades en 3 anys d'un tumor cerebral. Ahir va rebaixar més de 4 segons el temps de les sèries i va aconseguir el bitllet en un final agònic, superant Alba Vázquez per només 3 centèsimes. L'or, no obstant això, va ser per la sèrbia Anja Krevar, tot i que la nedadora del club es va classificar com a millor nacional per aquest Europeu de Budapest. La de Curró és una de les 8 medalles que ha aconseguit la delegació del Natació Sabadell fins al moment, 4 de plata i 4 de bronze, un botí que es podria fer més ampli a partir de 6:15 de la tarda. Avui a la sessió, en la d'aquest matí, s'han classificat Marina García, Laura Díaz i també Àlex Castejón per la final del 100 braça i Diego Mira als 200 esquena. A més, Lara Hernández competirà a la sèrie ràpida dels 1.500 lliures. Recordem que no serà fins diumenge quan la mateixa Marina García, que ahir, per cert, es va estrenar amb 2 medalles, busqui rubricar el bitllet pels Jocs Olímpics de Tòquio en la seva prova predilecta dels 200 braça. De moment, en el que portem d'aquest Open hasta el pool, només 2 nedadors han aconseguit la mínima Can Llong, Paula Juste als 800 lliures i Joan Llupons als 400 estils.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
I no sortim del món aquàtic perquè en waterpolo, tot i les baixes pel confinament de les jugadores del Mataró i del Mediterrani, la selecció espanyola femenina va golejar ahir a Rússia per 9-17 en el partit de la fase europea de la Lliga Mundial, de fet, el primer duel oficial de la selecció en un any i mig. Una gran actuació de les de Mikioka, especialment en l'últim quart amb un parcial d'1-6, on va sobresortir la jove del Rubí, Elena Ruiz, que debutava ahir amb l'absoluta, déu-n'hi-do, amb l'estrena. Avui a 6:45, segon partit a Budapest contra els Països Baixos i, com gairebé sempre, amb les 4 representants de les del pool de waterpolo femení, Maika García, Laura Ester, Judit Forca i Irene González. A l'equip neerlandès, recordem, hi ha les waterpolistes del club, Sabrina van der Sloot i Martje Keuning. I fem un apunt també de tenis taula perquè a partir d'aquest cap de setmana es disputa a Valls, a Tarragona, el Campionat de Joves de Catalunya, un esdeveniment que arriba pocs dies després que hi hagi hagut canvi a la presidència de la Federació Catalana, el càrrec que ha passat a mans d'Agustí Masip, que es va imposar a les eleccions a la candidatura del fins ara president Joan Arnau. Si ho recordeu, fa uns mesos, ja ho explicàvem aquí, a l'Hotel Suís, la curiositat que es vivia dins del Ciervo. El president de l'entitat sabadellenca, Joan Almendros, era partidari de l'opció continuista, mentre que altres personalitats de la mateixa junta, com Francesc Castells, es decantaven per Masip, qui finalment s'ha proclamat com a màxim mandatari de l'ens federatiu. Doncs bé, dins la nova junta hi forma part el mateix Francesc Castells, directiu del Ciervo, i amb qui ha pogut xerrar el nostre company de la xarxa, qui avui feia anys, el també palista del Natació Sabadell, Joan Barberà.
Què tal, Adrià? Estem amb Francesc Castells. Francesc, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Avui presentació oficial del Campionat de Catalunya de Valls, de tenis taula de joves. 2 anys després torna la competició. Què n'espereu?
Mira, esperem a veure, després del canvi generacional que hi haurà al tenis taula, que encara que sigui en moments de pandèmia i el tema estigui bastant complicat, intentar fer un Campionat de Catalunya el més digne possible.
I escolta'm una cosa, es podrà veure pel YouTube, heu aconseguit, és a dir, serà la primera competició així que des de la federació es podrà veure en streaming.
Avui per avui es podrà veure en streaming i és un dels temes, dels primers temes que hem escomès de poder fer-ho per streaming.
Això ho podrà veure la gent i, escolta'm, també un tema comentat amb els companys de Ràdio Sabadell, no? Et van entrevistar a la prèvia, tu jugues a la Societat Coral Recreativa al Ciervo i vau guanyar les eleccions, 33-28, una figura important per guanyar.
Bueno, jo crec que això ha sigut una gran feina de tots i del dia a dia i club a club. I amb això hem assolit la Federació Catalana. I esperem que tinguem molts èxits i treballar perquè el client de la Federació Catalana, ja siguin jugadors o siguin clubs, estiguin bastant més contents del que estan.
Algun objectiu a curt termini, alguna idea, és a dir, per ara, aquests mesos que queden de temporada?
A veure, aquests mesos de temporada comencem per aquest Campionat de Catalunya, que serà una prova de foc per veure si podem fer futurs campionats dins de la pandèmia.
I hi ha una última qüestió, Ciutat de Sabadell, tres clubs federats, la Societat Coral Recreativa, el Ciervo, on estàs tu, un equip, una entitat que porta molts anys d'història, el Club Falcons de Sabadell i el Club Natació Sabadell. La ciutat de Sabadell està ben representada a nivell d'aquest esport.
Doncs sí, la ciutat de Sabadell té tres clubs i una de les coses que voldríem des de la Federació Catalana és que hi hagi un club a cada ciutat i a cada poble de tot el país i augmentar el número de llicències de tothom i de la quantitat intentarem treure la qualitat.
Gràcies.
Moltes gràcies.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Rematem el programa d'avui amb handbol a la primera nacional, doble desplaçament pels equips sabadellencs. Qui més s'ha complicat la vida les últimes setmanes és el Creu Alta Sabadell handbol, que ara mateix està empatat amb el Banyoles, qui marca el descens. Això sí, l'equip del Pla de l'Estany, tot i haver guanyat 3 de les últimes 4 jornades, visita la pista del segon, l'Esplugues, per tant ho té difícil, un rival l'Esplugues que ve de guanyar de 10, precisament a Cal Balsac. Els arlequinats, de la seva banda, juguen demà a les 6 a la Nova Icària contra el Poblenou, que és el 6è. Sergi Cifré, l'entrenador creualtenc, espera capgirar la bona dinàmica del Banyoles que passi a mans del conjunt creualtenc. Són 3 derrotes seguides les que suma el Sabadell abans de visitar un Poblenou que Cifré ha definit com un equip versàtil. Per contra, els barcelonins estan en terra de ningú i l'entrenador arlequinat creu que el descens es pot decidir justament en aquests partits contra rivals que no tenen massa en joc.
Tots aquests equips que estan lluitant molt per la zona alta, com pot ser Sant Cugat també, com pot ser la Roca, vull dir, al final, si arriba un punt en què no per dir alguna cosa, la seva lliga, el seu objectiu ja s'ha acabat i no poden complir, ja només els hi queda l'amor propi, que no és poc, i llavors, però bueno, sí que és una motivació menys.
Per cert, les pitjors sensacions es van confirmar amb la lesió de Cisco Asensio en l'últim partit davant de l'Esplugues. El jugador arlequinat es perdrà aproximadament mig any per culpa d'un trencament al tendó d'Aquiles. Ahir mateix, de fet, va passar pel quiròfan. Un puntal a qui trobaran a faltar.
És una peça important en quant a quilos, vull dir, es dona una miqueta de força. Sí, es va lesionar la primera jornada al camp de Granollers, es va reincorporar un altre cop a mitjans de la primera volta i em sap greu, però ara sí que s'ha lesionat i sembla que és més o menys el mateix, o sigui que vorrà recuperar bé.
Una abraçada des d'aquí, tot l'ànim del món en aquesta recuperació llarga. A les 6, aquest Poblenou Creu Alta Sabadell. A la mateixa hora, l'Oar Gràcia visita el Josep Maria Illavina al pavelló del Cué, al Palau Tordera, i ho fa tenint 4 punts de marge sobre el descens. Els verdiblancs venen d'una victòria i d'un empat i Quim Baillo, el seu capità, vol aprofitar la inèrcia en un partit en el que directament diu no poden fallar.
Portem una bona dinàmica, aprofitar-ho. Hem de ser superiors, som un equip superior, som un club superior, sense desprestigiar el Santa Maria, però hem de treure galons i valors i s'ha de passar per sobre, sí o sí.
A la primera volta l'Oar va guanyar els despatxos després d'un ajornament per Covid. Quan s'havia de posar el dia a la competició, el rival va anunciar a la mateixa pista que tornaven a tenir un positiu i finalment als despatxos la victòria va ser pels graciencs.
Són uns punts que ells els van escapar i una negativa. Crec que als finals van restar punts i tot, a més una sanció econòmica. A mi, jo trobo que l'Oar no hi té. És a dir, va actuar com havia d'actuar, que va ser amb cavalleritat, no sé com dir-t'ho, sent honestos, i per tant espero que no es neixi en aquesta animadversió per part seva en contra nostra. De tota manera, entenc que, bueno, clar, són punts que ells havien de competir, si més no, i que, com nosaltres ens hagués passat, si hagués sigut al revés, eh? Però trobo que nosaltres vam actuar bé i bé, pensant això.
En clau esportiva, Baillo també ha destacat la competitivitat d'un equip que gairebé no va poder competir a la primera volta per culpa de contagis i que, malgrat tot, diu, té un gran ritme competitiu. Venent molt cares les derrotes, tot i estar a la cua. A les 6 començarà demà aquest Palau Tordera o Art Gràcia. 30 segons, mal comptats, i les 3 de la tarda. Recordeu, demà teniu cita, quan faltin 10 minuts per les 6, al nou canal de Twitch de Ràdio Sabadell amb el derbi Escola Pia Natació Sabadell. I diumenge, a la ràdio convencional i al nostre streaming també, el Sabadell en joc a 2:15 de Lugo Sabadell de la Liga Smartbank. Abraçada, per cert, des del control de so del Toni González i del Toni Pacheco. Que vagi bé, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.